Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El principal encausat pel cas Koldo assegura que tenia una cita amb dirigents del PP, segons el sumari. Entre ells hi ha el portaveu al Congrés, Miguel Tellado, i un tal Alberto. La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, demana explicacions als populars i exigeix saber qui és aquest Alberto. Continua en marxa la reunió entre representants de la pagesia i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, a la seu del departament. Dels resultats de la trobada en depèn la continuïtat o no dels talls en una quinzena de vies catalanes, sobretot a l'Alt Empordà i al Segrià. Més d'un centenar de palestins han mort aquest matí pels trets israelians contra una multitud afamada que envoltava camions d'ajuda humanitària a la ciutat de Gaza, segons fonts mèdiques. Aquesta matança encara s'ha d'afegir al balanç global de la guerra, que avui ha superat la barrera dels 30.000 morts, segons les autoritats de la franja. El president rus Vladimir Putin alerta de les conseqüències tràgiques d'una intervenció de l'OTAN a Ucraïna durant el seu discurs anual sobre l'estat de la nació. Acusa Occident de convidar Rússia a una cursa armamentística i branda una vegada més l'amenaça nuclear. Nou naufragi mortal a la ruta canària. Almenys 24 persones s'han ofegat a la costa del Senegal, però alguns supervivents asseguren que hi podria haver més de 200 morts. Els Mossos han detingut 12 persones relacionades amb el tràfic de drogues i el cultiu de marihuana al barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat, a Sant Adrià de Besòs i a Tarragona. S'han desmantellat fins a 6 plantacions de marihuana. L'abat del monestir de Poblet, Octavi Vilà, serà el nou bisbe de Girona, segons han confirmat aquest migdia. S'acaba així la incertesa i les especulacions que hi ha hagut durant 2 anys des de la mort del seu predecessor en el càrrec, Francesc Pardo. La població estrangera a Catalunya puja d'un 10% en un any, segons dades de l'Institut d'Estadística. L'1 de gener del 2023 hi havia més d'1.300.000 persones estrangeres, un 17% de tota la població catalana. El surrealisme de Buñuel omplirà des d'avui l'Òpera de París amb l'adaptació que el director Calixte Vieito fa de la seva pel·lícula del 1962, L'Àngel Exterminador, una mordaç crítica a la burgesia que ens arriba amb música del britànic Thomas Adès. Els esports.
El director esportiu del Barça, Deco, admet que encara no ha començat a buscar el relleu a la banqueta de Xavi. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, afegeix que el futur entrenador, però, haurà de respectar l'estil de joc del Barça. I, d'altra banda, diu que no té intenció de vendre cap jugador aquest estiu. L'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid juguen aquest vespre a l'altra plaça per la final de la Copa. Els bascos tenen un avantatge de 0-1 del partit d'anada. A la Champions masculina d'handbol, el Barça busca aquest vespre assegurar-se la primera plaça del grup a la pista del Magdeburg, mentre que l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Uni Girona, juga aquesta tarda a la pista del Galatasaray, la tornada dels quarts de final amb una renda favorable de 13 punts.
I el temps tarda encara moltes estones de sol, però els núvols aniran augmentant per l'oest, les màximes una mica més altes que hi ha al Pirineu. Darrere arribaran les pluges per l'oest, vessant nord del Pirineu i els ports. La cota de neu baixarà ràpidament cap als 1.000 metres i de matinada s'estendran fins al litoral i prelitoral central. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui comencem aquest Catalunya al dia pendents del resultat de la reunió entre una delegació encapçalada pel conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i una representació de la plataforma pagesa. Del resultat d'aquesta trobada a Barcelona en dependrà que es mantinguin o s'aixequin els talls de la P2 i la 2 a les comarques de Lleida i la P7 i la Nacional 2 entre Girona i Figueres i d'altres indrets. Ara mateix on les coses s'han tensat més és el pont de Suert a l'Alta Ribagorça. La Nacional 230 està tallada per als transportistes, un sector que no està ara mateix gaire content perquè no poden portar els seus productes al lloc de destí. I tenim una prova que això és així, ja que, per exemple, al mercat setmanal de Viella avui només hi han pogut arribar un terç dels paradistes que hi ha habitualment. Avui hem sabut la xifra sobre el creixement de la població estrangera a Catalunya. Segons l'Institut d'Estadística, l'augment és del 10% l'any passat. Les comarques amb més immigració són ara mateix la Segarra i l'Alt Empordà. I si mirem pobles, al número 1 de la llista hi trobem Guissona, on més de la meitat de la població és estrangera. No podem oblidar que és aquí on hi ha la comunitat ucraïnesa més nombrosa, especialment que va augmentar arran de la guerra al seu país. Anirem a Poblet i a Girona perquè els dos destins estaran units a partir d'avui eclesiàsticament, i és que l'abat del monestir de Poblet, Octavi Vilà, serà el nou bisbe de Girona, un càrrec que feia 2 anys que estava buit de poder. Passarem per Santa Coloma de Gramenet, on els veïns desallotjats d'un bloc de pisos pel perill d'ensorrament estan evidentment neguitosos i preocupats pel futur que els espera, i escoltarem els arguments dels experts de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, que continuen defensant la interconnexió de l'Ebre amb l'àrea metropolitana de Barcelona, malgrat que el govern diu que no, i admeten que la canonada es podria fer en 8 mesos. Al Catalunya al dia avui el fem l'Àngels López, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem pel principi, per aquesta reunió que encara està en marxa entre representants dels pagesos i del govern i que hauria de ser clau per saber si continuen o no els talls de les carreteres. El conseller David Mascort i membres del Departament d'Acció Climàtica reben a Barcelona representants de les diferents organitzacions agràries, els diferents sindicats i també la plataforma Revolta Pagesa, en una trobada que ja fa més de 2 hores que dura. Abans els agricultors amenaçaven de fer indefinits els bloquejos. Encara ara mateix n'hi ha una quinzena, de seguida escoltarem alguns d'ells, i ara esperem tots plegats els resultats de la reunió per decidir què fan. Ho està seguint a les portes del departament la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Marta. Doncs des de 11:45 el conseller David Mascort, juntament amb el secretari general del departament i els secretaris d'Alimentació i d'Agricultura, estan reunits amb representants dels sindicats Unió de Pagesos, JARC, de les cooperatives agràries i de la plataforma Revolta Pagesa. El conseller ha suspès un acte que tenia previst aquest matí a Xerta per trobar-se amb el sector, una de les exigències de la Revolta Pagesa per desbloquejar les carreteres i autopistes que estan tallant. També reclamen participar a les taules agràries, que la conselleria es torni a dir d'agricultura, ramaderia i pesca, i cessaments a l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, també volen ajudes a la vinya i al cereal, que els ajuts a la sequera no tinguin condicionants i que els compromisos que s'aconsegueixen es tradueixin en acords de govern. Veurem si en aquesta reunió que estan tenint en aquests moments s'ha aconseguit alguna cosa, i si s'acaba la reunió d'aquí a poc, us demanarem pas per informar-vos.
Perfecte, doncs si hi ha cap novetat ja ho saps. Gràcies, Mireia. Fins ara.
Fins ara.
Doncs comencem el recorregut pels diferents llocs on ara mateix hi ha protagonisme per algun motiu. En aquest cas començarem per l'Alta Ribagorça, perquè els pagesos que protesten a la Nacional 230 deixaran passar els camions que hi ha atrapats. De fet, els camioners amenaçaven de bloquejar la via i evitar que hi circulessin també els cotxes. Després, doncs, els agricultors reprendran el bloqueig a l'espera del resultat d'aquesta reunió del Departament d'Acció Climàtica. El Pont de Suert ho està seguint amb Pau Rovira. Bon dia.
Hola, Marta, què tal? Bon dia.
Com està la situació?
Doncs mira, com deies, acaben de decidir en assemblea els membres de la Revolta Pagesa que tan bon punt, independentment de quin sigui el resultat amb aquesta reunió del conseller Mascort, obriran el bloqueig per als camions que han quedat atrapats aquests dies. Ens ho han explicat els seus dos portaveus, el sentim.
Llavors faríem un buidatge de lo que són els camions de la Ribagorça durant una hora i mitja, però amb la intenció de continuar, i segurament estarem hasta demà.
Per tots els camioners que hi ha per aquí parats, que porten gairebé 3 dies aquí sense poder dormir calent, sense poder dutxar-se ni res, doncs els deixarem marxar cap a casa i reprendrem el tall. D'aquí una hora i mitja tornarà a estar tallat com a fins ara.
Com sentíem, reiteren que és un acte solidari. Recordem que aquí no hi ha altres vies alternatives com podria passar a altres llocs, i que, per tant, el tall continuarà fins que no s'atenguin les seves reivindicacions. Les últimes hores havien estat de tensió creixent pel malestar dels transportistes. Fins i tot les furgonetes també havien estat bloquejades i, per tant, els ànims estaven bastant encesos.
pero aquí estamos compañeros que ya no tenemos comida. El poco dinero que llevamos o lo que sea nos lo estamos gastando aquí y bueno, lo que pasa que ya estamos caldeaetes, estamos por bajar abajo, lo que pasa que eso sería un enfrentamiento ya que no queremos. Si bajaremos ahí abajo o cortamos, pero claro, arriesgamos. Si cortamos nosotros, a que nos sancionen y tal.
Doncs estem a l'espera del desenllaç d'aquesta reunió. Mentrestant, recordem els bloquejos aquí al Pirineu. Tenim aquest a la N230, a les Bordes, prop del Pont de Suert. També tenim a Puigcerdà, que hi ha diversos bloquejos només per a camions, tot i que s'estan plantejant de fer-ho també per a vehicles. I això seria la N152. I finalment a Bassella, a l'Alt Urgell, a la C14, un bloqueig per camions i vehicles. De moment així està la situació.
Perfecte, gràcies, Pau. Des de dilluns a la mitjanit, que també la P7 i la Nacional 2 doncs, estan tallades en tots dos sentits, entre Girona i Figueres, aquí els pagesos reconeixen que estan cansats ja de la mobilització, però també diuen el mateix, que no es mouran si no surt res concret d'aquesta trobada a Barcelona. Ho està seguint ara mateix a Puntós a l'Alt Empordà, Núria Pereira. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Aquí hem vist imatges diferents avui, però d'entrada, es nota aquest cansament? Hi ha més gent que altres dies?
Doncs mira, al matí sí que hi havia menys ambient, també perquè ahir aquí es va passar molt fred. I com deies, ja són tres nits les que s'estan tallant aquesta P7 i la Nacional 2 i això comença a pesar. I com deies, ara al migdia s'ha produït una imatge ben particular. Han vingut ja més pagesos cap aquí, cap a la P7, i s'ha produït aquest moment. Aplaudeixen, no aplaudeixen a ninguna persona, aplaudeixen un pi, han plantat literalment un pi al mig de la P7. Han fet un forat a l'asfalt, han serrat un pi dels camps del costat i l'han portat fins aquí i l'han plantat amb l'ajuda de les màquines, que per màquines i tractors doncs no serà. I tot i que el cansament pesa, els ànims no decauen. Una de les coses que es fa és recollir diners per fer un pot i la Vanessa Rodríguez, que és l'encarregada d'aquest pot, ens explica com estan en aquesta solidaritat.
Hi ha molts de col·laboradors, hem tingut molts de col·laboradors de menjar, també dineraris, i la gent que està per aquí també, que va donant aquí el pot. Bueno, per pagar, sí, els esmorzars, els gastos que pot haver-hi de gasoil per als tractors, bueno, tots els gastos extres que pot haver-hi.
Els ànims no decauen, diuen que estaran aquí el temps que faci falta i mentre no arriben novetats a la reunió de Barcelona, doncs ja preparen el dinar. Avui toca fesols amb carn a la brasa i dir-vos que el Coll d'Ares, al Ripollès, a la frontera amb França, també continua el tall.
Doncs aquesta és la imatge que ens arriba de Girona, aquest pi a l'AP7 i a les comarques de Lleida. A mesura que ha anat avançant al matí, doncs han anat arribant relleus per reforçar els talls principals a la P2 a Soses, al Segrià, a l'autovia 2 també a Soses i a Tàrrega, a l'Urgell, i fins i tot s'han desplaçat de les comarques de Tarragona amb l'objectiu de mantenir viva la mobilització fins a aconseguir doncs, tot allò que reclamen. Anem doncs, cap a Soses. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ells saben que tenen un impacte important en la mobilitat i han volgut, d'alguna manera, demanar disculpes.
Sí, disculpes perquè moure's des de dimarts per les principals vies de la xarxa viària de Lleida és, evidentment, molt complicat. Ara bé, el portaveu de la plataforma aquí a Soses, Joan Miret, diu que els màxims responsables no són els pagesos.
Voldria demanar perdó a tota la població i a totes les empreses de mercaderies i tot, perquè sabem lo mal que estem fent i que si estem aquí no es preocupa, vull dir, no és la nostra culpa. És culpa dels dirigents que hi ha dalt, que no són prou competents ni escolten a la població.
Hem de recordar que a Tàrrega també hi ha desenes de tractors que bloquegen la 2 per tercer dia consecutiu i al capdavant dels concentrats hi ha el Jordi Soler.
Perquè el que ha aconseguit aquest conseller amb tota la seva conselleria és que estem més units que mai. Tots anem a una. Sindicats, plataformes, les cooperatives. Fa molts anys que el sector no està tan unit com ara. Per tant, que no ens desafiïn, perquè aquí estem preparats per aguantar el que faci falta i més.
I ho estem comprovant. La logística està preparada per quedar-s'hi les hores que faci falta, sigui a Tàrrega, sigui aquí a Soses, on, a banda de tractors i cotxes particulars, també hi ha pins que no els han plantat al mig de l'autopista. En aquest cas, els han tallat d'alguns doncs, vorals que hi havia per aquí, pins sencers, que també tallen la calçada.
Diu que estan més units que mai, però no és sempre així, perquè pagesos de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat s'han desmarcat d'aquesta plataforma pagesa. Defensen que el sector primari ha d'aconseguir mobilitzar tota la societat per assegurar la sobirania alimentària i evitar, diuen, un encariment dels productes. Mora d'Ebre, Jordi Barranca, això en què es tradueix?
Bon dia, Marta. Doncs en la defensa de tots i cada un dels punts que inclou l'Agenda 2030, qüestions com la fi de la fam al món o prioritzar sempre el petit producte davant les grans cadenes. Per aconseguir-ho, asseguren, cal conscienciar tota la societat. José Antonio Pareja és membre de la plataforma Ribera Terra Alta Priorat.
La propera vegada que surtin al carrer hauríem d'anar de la mà dels consumidors i de la resta de la gent de la societat, perquè si nosaltres desapareixem, si el petit i mitjà productor desapareix i queda tot en mans de les grans productores, el primer que passarà és que aquests productes seran menys variats perquè fan monocultius extensius enormes d'uns únics productes, seran molt més cars.
A més, són molt crítics amb els objectius i amb com s'han fet les mobilitzacions aquestes últimes setmanes.
Estan pensant a curt termini i a curt termini no es solucionen els problemes greus. Però el primer que ens ha concedit la Unió Europea és reduir les exigències fitosanitàries. I això només beneficia als grans productors i als grans distribuïdors. A nosaltres, el petit i mitjà agricultor, pagès i ramader, no podem competir en preu amb els productes que venen del tercer món.
En el context actual són conscients que cal usar els fitosanitaris, però defensen que s'ha de treballar amb la ciència i, per tant, calen diners per investigar i trobar així eines perquè siguin menys perjudicials per la salut humana.
Una de les imatges, com ja m'ha explicat, del dia és aquest pi plantat al mig de l'autopista P7, i una altra de les imatges probablement la trobarem en alguns mercats. Avui en tenim una prova, és aquests transportistes, doncs, que estaven bloquejats i que no podien moure's, en el cas que ens explicava el Pau des de l'Alta Ribagorça. Doncs la trobem a Viella, perquè el mercat avui hi ha mercat setmanal a Viella i hem pogut comprovar que només hi han pogut arribar un terç dels paradistes que hi ha normalment. Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Exacte. El tradicional mercat ambulant dels dijous de Viella avui presenta un aspecte molt diferent a l'habitual. La majoria de comerciants no han pogut passar el tall de l'N230 a Vilaller, o bé perquè venien amb camió, o bé perquè portaven verdura. Àngel Font ve de Tremp amb furgoneta i porta charcuteria.
El tall que hi ha a les bordes són coneixedors de que avui a Viella hi havia mercat i que passaria amb alguns vehicles que venim al mercat de Viella. Ells ja són coneixedors. He parat, he estat 10 minuts amb ells, m'he fumat un cigarro, ens hem acalentat el foc i després he continuat.
És un dels únics 6 paradistes del total de 20 que avui han arribat aquí. També ho ha fet el forner, Toño Cambronero, que ve de França.
S'han deixat passar a roba, nosaltres perquè venguem de França també pan. No hem hagut problema. Solet ja és de que són de si prop o són de la Val d'Aran.
I entre els clients, resignació, com constaten la Paquita i el Cisco.
Vengui cada dijous a comprar perquè la verdura és molt fresca. I recent collida. Pues, bueno, pues n'anàvem a comprar en plus.
Vengui, he comprat fruita de mi, aquest del Macelles, aquesta. Però tampoc hi és molt important. Vull dir, quan hi ha tants supermercats, tampoc hi que...
Ahir, desenes de camioners procedents de França van passar la nit a Viella. Avui, però, en constatar que el tall de Vilaller continua vigent, molts ja han girat cua.
Gràcies, Sofia. Hem arribat a 1:45. Moment de mirar, doncs, com tenim tota la circulació al país, però també els transports públics. Ho controla, com sempre, des de l'equip viari, la Marilut García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquests talls que fa la pagesia provoquen fortes retencions, sobretot als voltants de Figueres, tant a l'autopista AP7 com la carretera Nacional 2 i altres vies alternatives com la Nacional 2 Antiga, la C26 i la Nacional 260, per les quals s'ha de fer una bona volta per poder superar el tall. A l'àrea de Lleida hi ha menys complicacions perquè hi ha diferents desviaments i on hi ha retencions és a l'autovia A2 i també a la Nacional 2 als voltants de Tàrrega i Vilagrassa a causa dels talls que hi ha en aquests punts. Fora d'això, doncs, hi ha, a més, diverses incidències. Un accident a la P7 a l'altura del Vendrell, en sentit nord, que talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cua, i també hi ha un vehicle avariat a la C16, l'autopista Terrassa-Manresa, a l'altura de Vacarisses, en sentit nord, que talla el carril de la dreta, també provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona, i tornant a l'autopista AP7, també hi ha un vehicle avariat a l'altura d'Altafulla, en direcció Girona, que talla un carril i que complica la circulació en aquest punt. Més informació al punt de les 2.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb la Gemma Puig.
Continuem encara en les properes hores amb aquest cel força clar, amb sol, vent que ha bufat sobretot durant la matinada, primera hora del matí cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una tarda amb núvols en augment, anirà augmentant la nuvolositat de cara al migdia, tarda i vespre, i avui encara les temperatures voldran pujar una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a sectors del Pirineu. Igualment, aquestes màximes més suaus es situaran cap als 19-20 graus altre cop. Serà la tarda vespre quan arribarà aquest front, farà augmentar la nuvolositat cap al terç oest i gairebé vespre, nit i matinada és quan començarien a arribar aquestes primeres precipitacions cap al Pirineu, terç oest, cap als ports. A mesura que avanci el front entrarà aquest aire més fred, baixarà ràpidament la cota de neu situada cap a aquests 1.000 metres o puntualment per sota. També entrarà aquest vent de mestral cap a aquest sector dels ports i de nit i matinada les precipitacions també s'estendran a més comarques interiors, Catalunya central, prelitoral i arribant a primera hora del matí cap al litoral i prelitoral central. Després, la tendència és que les clarianes demà tornin a guanyar terreny, però les temperatures quedin més baixes.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues, la població estrangera resident a Catalunya creix més d'un 10% en un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística, l'IDESCAT. L'1 de gener del 2023 hi havia més d'un 1.300.000 persones estrangeres. Això és un 17% de tota la població catalana, Ariadna Sovinyà.
Ha estat el creixement més alt des del 2008. Jordi Bayona, especialista en geografia de la població i migracions internacionals de la Universitat de Barcelona, explica que des del 2015 ens trobem en un boom migratori.
Això que és deu, bàsicament, a tant a qüestions d'atracció, és a dir, l'economia després de la crisi millora, com en alguns casos també a factors d'expulsió dels propis països d'on venen els migrants.
Aquest augment s'ha notat sobretot a la Cerdanya i el Ripollès, tot i que les comarques que tenen més població estrangera són la Segarra i l'Alt Empordà. Pel que fa a municipis, Guissona és el que té més estrangers, més de la meitat de la població, seguit de Castelló d'Empúries, Lloret de Mar i Salt.
I quines són les nacionalitats que tenen més presència?
Doncs la marroquina és la més nombrosa a casa nostra i sobretot està present al Penedès, l'Anoia i el Bages. Va seguida de la comunitat romanesa, que viu sobretot a comarques de l'interior i sud del país. I en tercer lloc trobem la italiana, que es localitza principalment a Barcelona i al Garraf.
La interconnexió de l'Ebre amb l'àrea metropolitana de Barcelona es podria fer en temps rècord, només 8 mesos, segons un estudi de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, que continua pressionant perquè el govern faci aquesta infraestructura. El president Pere Aragonès ja ha dit, però, que ni pensar-hi, Montse Poblet.
Per dur aigua de l'Ebre a Barcelona caldria construir una canonada de 65 quilòmetres i dues estacions de bombeig, una a Tarragona i l'altra a Sant Miquel d'Olèrdola. Segons els càlculs dels enginyers, costaria prop de 300 milions d'euros, als quals s'haurien de sumar l'IVA i el valor de les expropiacions, però a diferència de les desaladores, que no s'acabaran abans del 2028, estaria feta en menys d'un any. Xavier Minguillón és l'enginyer que ha fet l'estudi.
És una solució que no és una desalinizadora o una estació regeneradora d'aigües, que necessites molts equips, molta complicitat tècnica. Aquí es tracta, en el fons, un tubo i tres bombes. I clar, això és molt fàcil.
Però el govern ja els ha donat resposta amb aquestes declaracions al Cafè d'Idees de Televisió Espanyola per part del president Pere Aragonès.
El passat mes de maig va haver-hi restriccions al Delta de l'Ebre en els regants perquè estaven en situació de sequera. Per tant, crec que no té gaire sentit fiar l'alimentació de l'àrea de Barcelona a una conca de l'Ebre que també pateix episodis de sequera.
L'aigua que els enginyers proposen dur des de l'Ebre a Barcelona és la que Tarragona no utilitza i que rep des dels canals que hi ha al costat del riu. A més, plantegen que la canonada sigui reversible de manera que tant pugui dur aigua de l'Ebre cap a Barcelona com a l'inrevés.
Montse, aquest debat coincideix amb un moment en què a l'Ebre, precisament, d'aigua no en falta, no?
Exacte. Les pluges dels últims dies al nord de la península han fet pujar notablement el cabal del riu. A Saragossa hi ha activada l'alerta de protecció civil per la crescuda que arribarà demà a primera hora del matí. Diumenge aquesta aigua arribarà a Mequinensa, que ja està al 80% de la seva capacitat, i no es descarta haver d'obrir comportes per desembassar. A les conques internes, mentrestant, tot el contrari, els nivells dels pantans continuen baixant i ja els tenim al 14,7%, dues dècimes menys que fa una setmana.
Desesperació, neguit i malestar entre els veïns desallotjats d'un bloc ara de Santa Coloma de Gramenet davant el risc d'ensorrament. Aquest matí un grup d'aquests veïns han tallat el trànsit del carrer Pirineus per evidenciar que viuen la situació amb força incertesa. Mentrestant, l'Ajuntament assegura que tècnics i arquitectes estudiaran avui la situació dels pisos de l'escala B, del número 9, i també els de l'11. Previsiblement aquesta tarda el consistori comunicarà si cal desallotjar més pisos, oi, David Àngela?
Efectivament, Marta, bon dia. Ara mateix, moments d'incertesa a l'espera de la decisió que puguin prendre els tècnics. Sigui com sigui, aquest matí el malestar entre la seixantena de veïns desallotjats era força generalitzat. Es queixen de falta d'informació i se senten desemparats, sobretot després que aquesta nit hagi estat l'última que l'Ajuntament els podia allotjar en un alberg. Sentim la Paula, una jove que viu amb el seu fill de 2 anys, el marit i 2 gossos, en un pis de l'escala del número 9, i la Concepción, veïna del número 11, que a les pròximes hores hauria de saber si la desallotgen o no de casa seva.
Ayer a mi marido dijo la Nuria Parlón que nos buscarían hoteles, que nos pagarían un hotel donde también se permitan mascotas, porque mis perros también son mis hijos, son uno más de la familia, no son un objeto para dejarlos ahí. Y de hecho hay una ley que protege a los animales, ¿dónde está?
Sí, es que yo de momento no sé nada, o sea, a mí nadie me ha dicho nada. Yo lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, pero a mí nadie ha ido a mi casa. Bueno, sí que han ido, me han hecho prueba en el techo, pero nadie ha venido a decirme, mira, pasa esto, van a hacer lo otro. Nada, yo me enteré de que desalojaban el bloque cuando me asomé que se fueron los paletas de mi casa y vi a la gente salir.
Alguns dels afectats asseguren que estan dormint aquests dies en cases d'amics o familiars i que, de fet, hi ha veïns que han preferit dormir dins el cotxe abans que anar aquestes dues nits passades a l'alberg de Sant Martí a Barcelona que els proposava l'Ajuntament. Fons municipals apunten que previsiblement de cara a la tarda es decidirà i s'informarà sobre el possible desallotjament de l'escala B del número 9 i també sobre la situació dels pisos del número 11.
Ha arrencat a porta tancada el judici contra l'excoordinador de futbol i mestre de primària del Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona, acusat d'agredir sexualment durant 3 anys un dels seus alumnes. Segons han indicat fonts judicials a Catalunya Informació, la víctima s'ha ratificat en la denúncia i el relat dels fets. Segons la Fiscalia, dels 12 als 15 anys, el noi va viure un calvari, ja que l'acusat el va afillar després de casar-se amb la seva mare. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els testimonis que has pogut sentir?
Doncs mira, perquè com deies, el testimoni de la víctima s'ha fet a porta tancada, doncs fins ara hem pogut sentir la mare d'aquest noi, que en un relat molt detallat ha explicat de quina manera l'acusat es va guanyar primer la confiança del seu fill i després la seva, ja que 4 anys més tard de conèixer-lo s'hi va casar i va tenir 3 fills. Quan la víctima va tenir 21 anys, va denunciar l'acusat a la policia. La mare assegura que, tot i que veia coses estranyes, mai va pensar que el seu fill era víctima d'agressions sexuals.
No entiendo cómo sigues con este tío. Este tío es un hijo de puta. Yo un día le voy a denunciar porque a mí me ha hecho mucho daño. Yo le dije, ¿pero qué te ha hecho, Guille? Y Guille no me lo quiso decir, pero sí que me dijo que le había hecho mucho daño cuando era pequeño y que algún día le iba a denunciar.
Després ha declarat el tiet d'ell, que ha explicat que hi havia baralles a casa entre l'acusat i el noi i que un dia va aparèixer amb un ull de vellut. La germana de la víctima ha descrit una actitud de menyspreu i desafiant per part de l'acusat a casa quan no hi era la mare.
Tu padre no te quiere, no llegarás lejos en la vida. Todo este tipo de mensajes los he estado oyendo desde apenas el principio de su llegada a nuestra vivienda.
L'home s'enfronta a 10 anys de presó, ara està declarant el director de l'escola.
Doncs 2 minuts i arribarem a 2:15. Tenim una última hora ara mateix. Tenim amb nosaltres el cap de política dels serveis informatius, Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I és una última hora relacionada amb Tsunami Democràtic?
Doncs sí, perquè el Tsunami Democràtic arriba, diguem, al Tribunal Suprem, ha obert causa penal contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per aquest cas, pel cas del Tsunami Democràtic. Ho fa per delicte de terrorisme, ho ha acordat per unanimitat, ha declarat la seva competència en aquest cas. Per tant, sobre aquesta investigació, recordem, en plena tramitació encara de la llei d'amnistia, amb una llei en la qual justament el delicte de terrorisme tal qual hi quedaria exclòs. Doncs bé, ara el Suprem cobra aquesta causa per delicte de terrorisme contra ells dos. Per què només Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg? Doncs perquè són les dues úniques persones que estan d'alguna manera en càrrec públic en aquest moment. Recordem, Carles Puigdemont és eurodiputat i Ruben Wagensberg és diputat al Parlament Europeu. Són les dues úniques persones que, diguem d'alguna manera, és competent al Tribunal Suprem per jutjar-les.
És el que volia el jutge, no? I en contra del criteri, crec, de la Fiscalia?
Sí, és a dir, en contra del criteri de la Fiscalia, però no en contra, recordem-ho, d'una primera discussió que van tenir els fiscals del Suprem, que aleshores sí que van veure doncs, possibilitats de jutjar Puigdemont i Wagensberg per terrorisme, i ara, doncs sí, ratifiquen aquesta decisió, Manuel Marchena, el titular d'alguna manera de la sala segona del Suprem, que fa seu l'argumentari de García Castellón, el jutge de l'Audiència Nacional, que ha estat instruint aquesta causa del tsunami democràtic, i per tant aquests dos investigats podran declarar, diu aquesta nota del Tribunal Suprem, amb totes les garanties sobre aquest cas i acusats per delicte de terrorisme.
Gràcies, Marc Vidal.
Bon dia.
I a punt d'arribar a 2:15, una qüestió més: 12 detinguts en l'operació dels Mossos d'Esquadra que s'ha fet aquest matí contra un grup investigat per tràfic de drogues, sobretot marihuana, Mònica Mas.
S'han fet diversos escorcolls en pisos principalment del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, però també Sant Adrià de Besòs i Tarragona, on han desmantellat 6 plantacions de marihuana. En el cas del Prat, els Mossos destaquen que les plantacions estaven situades en soterranis i golfes camuflats i perforats expressament, als quals només es podia accedir a través d'aquests pisos. Òscar Duran és el subinspector dels Mossos i cap de la Unitat Territorial d'Investigació.
Aquests edificis tenen a la part del sòtan, tenen unes cambres d'aire que no és d'accés públic, i igual que les golfes també tenen unes zones, només es pot accedir amb una, per laterals, amb una màquina d'aquestes que aixequen. Aquest clans el que fan és accedeixen pels seus propis domicilis, bé pel sostre, bé pel terra, i es fan amb aquesta estança i desenvolupen plantacions.
A l'operatiu hi han participat prop de 200 efectius entre investigadors, Brimo, Arro, unitats de subsol de drons i canina i la policia local.
Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Octavi Vilà, el fins ara abat del monestir de Poblet, nomenat nou bisbe de Girona. Fa uns moments que s'ha fet oficial i ell mateix ha explicat que li ha costat acceptar i que començarà treballant per saber quines són les necessitats dels fidels. D'entrada anem cap al monestir de Poblet, on hi tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
No és gaire habitual que es nomeni un religiós com a bisbe?
Sí, sí, poc. Només 3 religiosos del Cister havien estat nomenats bisbes fins ara, l'últim, de fet, a l'edat mitjana, fa un grapat d'anys. Octavi Vilà ha elogiat fa només uns minuts aquesta decisió per part de l'Església de nomenar-lo bisbe de Girona, però ha reconegut que li ha costat acceptar i espera que pugui ser útil a partir d'ara.
Bé, realment és una experiència diferent a la que he viscut fins ara, i potser per això podria confessar que m'ha costat una mica acceptar la responsabilitat. Potser no és habitual que el Sant Pare escolli un religiós, potser encara és menys habitual que escolli algú que està dedicat a la vida contemplativa, però potser també aquesta vessant de pregària, de contacte amb la paraula de Déu i tot això pot aportar alguna cosa positiva.
Pendents que es faci l'ordenació oficial durant els pròxims dies, les pròximes setmanes, Vilà ha explicat que anirà a Girona, sobretot per parlar en primer lloc amb els feligresos.
L'Església de Girona, soc conscient, ha estat un temps llarg sense pastor, sense bisbe, però això, pel que conec, ha permès també mostrar la vitalitat de l'Església de Girona, la solidesa de la seva organització, i comença per a mi ara un temps per escoltar tots i cadascun dels que formen el poble de Déu a Girona.
Octavi Vilà té 63 anys, va néixer a Tarragona, és llicenciat en Geografia i Història, era l'abat de Poblet des del 2015, ara s'obre un període perquè la comunitat esculli el nou pare abat en els pròxims mesos, d'entre els monjos de la mateixa comunitat de Poblet.
Gràcies, des de Poblet, Manel, i satisfacció, per tant, al Bisbat de Girona per aquest nomenament, que, de fet, posa fi a 2 anys d'especulacions i d'incertesa des que va morir l'anterior responsable de la diòcesi, Francesc Pardo. El nomenament de fra Octavi Vilà ja va transcendir ahir la tarda, si bé no s'ha publicat formalment fins aquest migdia. Fèlix Martín, Girona, se sap quan en prendrà possessió?
Hola, bon dia. Doncs sí, serà el 21 d'abril a la Catedral de Girona. Ho acaba de confirmar l'encara gestió de la diòcesi, mossèn Lluís Sunyer, responsable del bisbat durant aquests 2 anys. Sunyer diu que el reben amb els braços oberts i amb molta il·lusió.
Un agraïment ple d'il·lusió per l'etapa que ens espera i d'esperança. Que nosaltres ara estem esperant aquest bisbe, després de 2 anys de sense bisbe, amb els braços oberts i amb el cor obert. El necessitem.
I ha posat en valor també el fet que el nou bisbe sigui un monjo cistercenc.
Ho valoro molt positivament, perquè necessitem una persona en aquests moments tan convulsius que ens doni una certa pau, una visió interior necessària per afrontar la situació que vivim, no només eclesial, sinó social,
i tot això un monjo com ell ens hi pot ajudar.
A Fèlix, fem una mica de memòria. Què ha passat en aquests 2 anys?
Sí, 2 anys d'especulacions i molts de noms sobre qui podria ser el responsable de l'església gironina i sobre per què es tardava tant a nomenar un successor. Recordem que l'anterior bisbe, Francesc Pardo, va morir el 31 de març del 2022, però de fet ja havia presentat la seva renúncia un any abans, quan va complir 75 anys. Des de Roma explicaven que el Vaticà volia un bisbe de tarannà catalanista vinculat al territori, que no decebés els feligresos de Girona, però a la vegada que la seva elecció tampoc comportés un desequilibri a l'Episcopat de Catalunya. Circumstàncies, doncs, que es donen amb l'elecció de fra Octavi Vilà i Maio, de 63 anys, des d'avui, bisbe electe de Girona.
Les famílies també poden ajudar a combatre la segregació escolar. Des de fa 2 cursos poden matricular-se en grup en escoles i instituts de complexitat alta, que es diu. S'anomena preinscripció singular i busca que amb l'entrada d'aquests alumnes es rebaixi l'índex de segregació dels centres. De moment, el departament ja ha tancat 13 grups de famílies que s'inscriuen conjuntament per al curs que ve. Manresa, amb 5 grups, és, de fet, el municipi on més èxit ha tingut aquesta proposta. Anem a Manresa. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. En només un any, a Manresa, han passat de 6 a 42 famílies que s'han organitzat per apuntar-se en grup a centres segregats, una mesura que beneficia el centre, però també les famílies que s'asseguren plaça i anar amb altres famílies que ja coneixen. El primer grup va sortir l'any passat a l'escola Sant Ignasi i aquest curs repeteixen amb 10 famílies més. L'Aina Fontorra és una d'elles.
Teníem molt clar que volíem dur el nostre fill a una escola pública, teníem 3 escoles per escollir i quan vam veure que amb tanta facilitat es creava un grup de 10 famílies per venir aquí al Sant Ignasi, no vam tenir absolutament cap dubte. Vull dir, també les famílies penso que tenim un paper important.
Aquest és el primer curs que la mesura arriba també als instituts. Han sortit 3 grups de famílies per anar a l'Institut La Satània. La Noemi Costa és una de les mares.
La meva filla petita ha d'entrar a l'institut i ara ens diuen que l'Institut La Satània és una escola d'alta complexitat. Bueno, a mi m'és igual. Per mi és una escola normal, el tipus d'alumnat m'és igual i jo sempre aposto per l'escola. És una escola on hi ha un bon professorat, ja tinc experiència perquè la meva filla gran hi va.
A banda de fomentar la preinscripció singular, el municipi també ha activat altres mesures per lluitar contra la segregació i ha redefinit les zones escolars del municipi.
A partir de dilluns, les farmàcies catalanes serviran gratuïtament copes menstruals, calces menstruals o un paquet de 2 compreses de tela. Tot serà reutilitzable. Les persones que ho recullin només hauran d'ensenyar el codi QR que trobaran a l'aplicació La Meva Salut. Es calcula que a Catalunya es podran beneficiar d'aquesta mesura 2,5 milions de persones. Tenim una unitat mòbil a Viladecans, que suposo que és aquí on hi ha el material, amb en David Mendoza i la Mar Riera. Bon dia, Mar.
Bon dia, doncs ara sí, ja està tot parat perquè a partir de dilluns prop de 3.300 farmàcies de tot el país comencin a repartir de manera gratuïta aquests productes menstruals reutilitzables. Segons el govern, aquesta mesura permetrà trencar molts mites i acabar en part amb la pobresa menstrual que afecta 1 de cada 5 dones. Caldrà, això sí, escollir entre un dels 3 productes i des de les farmàcies es donarà assessorament i orientació. Sentim la consellera d'Igualtat, Tània Verge.
La copa, la calça menstrual o les compreses de tela. Són 3 tipus de productes gratuïts que ens ajuden a assolir 3 objectius. Cuidar la salut de les dones, estalviar i tenir cura del planeta.
Com dèieu, es calcula que s'arribarà a 2,5 milions de dones d'entre 10 i 60 anys, però aquest nou dret ha vingut per quedar-se, segons ha dit la consellera.
S'aniran activant els codis QR a través de l'aplicació La Meva Salut cada vegada que una nena faci els 10 anys o, com deien, circumstàncies no previstes o si el codi QR no s'hagués activat per algun motiu. Tot això està previst, poder-ho solucionar amb agilitat, però és un dret, insisteixo, que ha vingut per quedar-se, sí.
L'anunci s'ha fet des de Viladecans, com deies, Marta, on hi ha un dels 4 centres d'emmagatzematge d'aquests productes menstruals. També s'ha informat que estan preparats per arribar a tothom i que si un d'aquests productes té molt més èxit, s'aniran adaptant. Per demanar-los, només cal baixar una QR de l'app de La Meva Salut. La mesura té un cost inicial de 8,5 milions d'euros.
Gràcies, Marriera. Bon dia.
Bon dia.
Són dos quarts i mig de dues, mig centenar de veïns de Dosrius al Maresme han tallat durant dues hores la carretera que travessa el poble per protestar contra el projecte d'una planta d'asfalt. Demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua que s'hi oposi perquè consideren que tindrà efectes molt perjudicials per la salut i el medi ambient. Anuncien que intensificaran les accions mentre esperen una resposta del govern. Anem a Dosrius. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
En les pròximes setmanes hi haurà moviments, oi?
Sí, el Departament de Territori té fins al dia 12 de març per respondre al recurs que ha presentat la plataforma veïnal. I l'empresa que impulsa el projecte, en cas que tiri endavant, té de termini fins al 24 d'abril per presentar la proposta definitiva i demanar les llicències. Des que es va començar a parlar de la planta d'asfalt el 2021, els veïns alerten dels perills. Esther Balmanya, de la plataforma veïnal.
Afectacions mediambientals i de salut, doncs, molt importants per nosaltres. Volen posar la planta a 250 metres de les cases que estan més properes, a un quilòmetre de lo que són l'institut i la nova biblioteca. I després hem de pensar, doncs, que estem parlant d'una zona protegida pel PEIN.
La planta aniria a la pedrera del Rocà, uns terrenys no urbanitzables. L'empresa impulsora, la mateixa que explota la pedrera, alega que seria una activitat complementària. La cimentera afectaria també els aqüífers. L'Agència Catalana de l'Aigua, de moment, no s'ha pronunciat.
L'ACA és un dels nostres bastons en els que més hi confiem, perquè que està protegint justament els seus aqüífers de la Riera d'Argentona, que són tan importants, sobretot ara, que estem en aquesta època de sequera.
Els veïns no descarten portar la protesta a Barcelona per fer-se escoltar, tot i que tenen clar qui té l'última paraula en tot plegat.
L'Ajuntament és qui atorga la llicència ambiental i la llicència d'obres i d'activitats per qualsevol activitat d'aquest tipus i, per tant, doncs, nosaltres no abandonem la nostra pressió perquè no hem obtingut encara una resposta clara per part de l'Ajuntament.
El tall de la carretera a Dosrius, que uneix el Maresme i el Vallès, ha obligat durant bona part del matí a desviar el trànsit per altres vies.
I us expliquem ara la polèmica que hi ha a Moià per un projecte d'ampliació, en aquest cas de l'activitat de l'escorxador comarcal i la cessió a l'Ajuntament d'uns terrenys per ubicar-hi una planta de biogàs pública. La campanya en contra la lidera la plataforma Moianès pel Decreixement, que agrupa diferents entitats de la comarca i veïns ja a títol personal. Han recollit un miler de firmes demanant que s'aturi el projecte. Nàtia Dell, Moià, explica'ns.
La portaveu del Fanal, Pilar Clapés, una de les entitats que forma part de la plataforma, no veu prou transparent la ubicació de la planta de biogàs, que suposaria una requalificació de terrenys rústics. No se'n refia i parla d'intercanvi de cromos.
Salten les alarmes per què? Perquè la proposta d'ampliació del polígon industrial són 10,8 hectàrees, que són com uns 15 camps de futbol. Aquest canvi en el planejament urbanístic del poble es faria a canvi de que aquest mateix propietari cedeix la punta sud d'aquesta pestanya que ha comprat a l'Ajuntament de Moià per ubicar-hi la planta de biogàs.
Una de les coses que més preocupa la plataforma és l'augment de despesa hídrica que podria generar.
Hi ha els nostres veïns que s'estan quedant sense aigua, quina garantia tenim nosaltres, no? Jo crec que en aquest context de canvi climàtic el que s'hauria d'estar fent és aquest escorxador plantejar la reducció, però mai una ampliació. És una cosa ben absurda, no?
Un altre dels portaveus de la plataforma, Lluís Rodríguez, afegeix aquest altre concepte.
L'impacte seria brutal, no? Visual, paisatgístic, arquitectònic, urbanísticament seria un desastre, no?
Els ecologistes retreuen a l'Ajuntament que no els hagi explicat que la planta anava vinculada a l'ampliació del polígon.
Nati, què diu el consistori?
Doncs mira, l'Ajuntament defensa la proposta perquè d'entrada suposaria la legalització del polígon al Prat, un fet molt necessari, segons l'alcalde Dionís Guiteres.
Té deficiència urbanístiques molt greus. Totes les empreses que estan allà estan en una situació d'interinitat, no regularitzada. També falten metres quadrats d'equipaments, hi ha zones afectades per inundabilitat. Hem de corregir això.
Amb la planta de biogàs, el consistori preveu estalviar uns 700.000 euros anuals i amb l'energia que produeixi alimentar l'enllumenat públic, l'empresa pública d'aigües i els diferents equipaments municipals. Guiteres afegeix.
El 45% seran per a ús del municipi, que inclou la parcel·la on hi haurà la depuració, inclou una zona d'equipaments, inclou molta zona verda, que és la que feia falta, i inclou també una parcel·la d'aprofitament mig per l'Ajuntament, a part d'un aparcament.
El republicà Dionís Guiteres se sent legitimat per tirar endavant el projecte perquè va guanyar per majoria absoluta, recordem, i és un tema que tenia inclòs dins el programa electoral.
Jo entenc perfectament les pors i les mesures de precaució, però és que només gestionem aquells residus que generem al poble. Els camions dels purins de les granges de Moià, en comptes d'anar els camps i escamparles, doncs podran portar-los a un centre de tractament que és la planta de biogàs. Tampoc sentiran cap altre pudor. El que sí que cal és gestionar-ho bé.
La planta de biogàs, per cert, s'ubicarà en uns terrenys a tocar de la C-59.
Gràcies, Nati. 13 ferits en l'accident de l'atracció Tomahawk de PortAventura. Ara fa 3 setmanes han presentat aquest migdia una denúncia als jutjats de Tarragona. Acusen el parc temàtic per negligència. A Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Els denunciants van resultar ferits quan les branques d'un arbre caigut per la força del vent van impactar contra la vagoneta. El seu advocat, Sergi Ramos, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, confia saber si l'accident s'hauria pogut evitar i quina responsabilitat té PortAventura.
També volem demanar informes al servei de meteorologia per conèixer la velocitat i intensitat concreta del vent. També serà important sotmetre les persones lesionades a la visita i examen per part del metge forense i després les declaracions dels testimonis que anaven en els vagons de l'atracció.
Ramos, que defensa que la muntanya russa hauria d'haver estat aturada per la forta ventada que bufava, avança que també demanaran indemnitzacions per l'impacte psicològic dels seus clients.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Són 2:15. Atenció, perquè llibreters i editors que vulguin col·locar una parada el dia de Sant Jordi a la zona especial del Passeig de Gràcia de Barcelona hauran de pagar una quota. La notícia ha generat una certa polèmica perquè mai abans s'havia establert un pagament per aquest motiu, però des de la Cambra del Llibre defensen que es fa necessari per mantenir la festa, diguéssim, ordenada, com els últims anys, explica'ns Marc Garriga.
L'espai delimitat del Passeig de Gràcia, que es va crear arran de la pandèmia, s'ha convertit els últims anys en el centre neuràlgic de la Festa del Llibre i la Rosa i ha ajudat a descongestionar altres zones que l'allau de visitants havien convertit en intransitables. Aquest any, l'Ajuntament i la Generalitat han demanat a editors llibreters que ocupin tot l'eix des dels Jardinets de Gràcia fins a Colom i calculen que això suposarà una despesa de 250.000 euros. Per això reclamen que els beneficiaris hi aportin una part, concretament el 16%, que són 40.000 euros. En nom de la Cambra del Llibre, el president del Gremi de Llibreters, Eric Del Arco, ha explicat a Catalunya Informació que van trobar que la petició era raonable, però entenen que no hagi estat ben rebuda per alguns dels afectats que s'han queixat obertament a les xarxes socials.
Evidentment, nosaltres contemplem que potser la comunicació interna no ha estat tot lo curosa que podia haver estat amb un tema tan sensible com és el dia de Sant Jordi pel que és el col·lectiu de llibreries i d'editors. També assumim que haguessin dit quan haguessin dit la polèmica hauria sortit igual, perquè estem fent un pas que és un pas difícil.
De l'Arco aclareix que aquest cost, que és d'uns 80 euros més IVA per cada 6 metres quadrats de parada, només l'hauran d'assumir els que s'ubiquin en aquesta zona professional del centre de la ciutat i alguns del Passeig de Sant Joan. Cap llibreria haurà de pagar per col·locar una parada al carrer davant del seu local. I també especifica que no és una taxa, sinó el copagament dels serveis d'enllumenat, de pacificació del trànsit i altres despeses que se'n derivaran. Per això confia que un cop passada la tempesta inicial, el pagament s'assumirà sense problemes.
El soroll mediàtic és molt alt, perquè evidentment estem parlant de Sant Jordi. Sant Jordi és una festa que ens toca a molts. Una mica és com el Barça juga un partit de futbol i tothom opina, no?, de com hauria d'haver anat el partit. Jo crec que si no és que ve una tempesta de veritat i ens fot una barrabassada de ploure, llamps, trons i vent, com fa 2 anys... Si el Sant Jordi és com va ser l'any passat, els editors, els llibreters estarem contents al final perquè haurem servit a fer una festa gran, però alhora haurem mogut molts llibres.
De moment, De l'Arco confirma que ja hi ha 175 editors i llibreries inscrits per instal·lar-se en aquesta zona professional i confien que se superaran els 300 de l'any passat, que ja va ser una xifra rècord.
Després de 35 anys consagrada a les grans figures de l'art modern i de la postguerra, com Picasso, Miró, Tàpies, la Galeria Mayoral de Barcelona obre una nova seu just al costat dedicada exclusivament a l'art contemporani. Ho fa amb Mater, 9 peces de grans dimensions fetes per 5 dones, Montse Mas.
Sí, amb el nou espai que obre demà al públic, la Galeria Mayoral duplica la seva superfície a la ciutat, 500 metres quadrats, al carrer Consell de Cent, a tocar del Passeig de Gràcia, en què l'art del segle XX dialogarà amb el del segle XXI. Ho explica en declaracions a Catalunya Informació Jordi Mayoral, un dels 3 fills del fundador que ara porten les regnes de l'establiment.
Ho resumíem amb aquell vers del Foix, no?, de que ens exalta el nou i ens enamora el vell, i que aquest és l'esperit d'aquest nou espai, de mantenir la galeria històrica, que seguirem programant obres i artistes del segle XX, i a la vegada, doncs, en aquest nou espai dedicat a l'art contemporani al segle XXI, que sigui una plataforma al final oberta als artistes, als comissaris i a la ciutadania, òbviament.
La nova galeria, que s'inaugura amb obres recents de quatre artistes iberoamericanes i la catalana Marga Ximénez sobre qüestions com la migració i l'hiperconsum, també vol crear vincles amb la seu de Mayoral a París, com afegeix la nova directora artística del centre, Joana Hurtado.
Allò nou sempre es llegeix com la culminació d'allò antic, però l'antic també es pot llegir a partir del nou, no? I aquesta idea la volem incorporar en les tres seus. Col·laborarem amb institucions públiques i privades perquè l'artista pugui crear tranquil·lament, és a dir, posant uns diners per producció.
Hurtado fitxa per la Mayoral 4 mesos després d'acabar el contracte de direcció de la Fabra i Coats i sense deixar-hi cap relleu. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el consistori treballa per un pla de futur del centre que s'explicarà pròximament.
S'acaba la restauració de la Torre del Pretori de Tarragona. El monument s'ha desempallegat de les bastides que s'han utilitzat per fer aquestes obres que han permès sanejar i reforçar l'estructura de la torre. Clara Echevarria Domingo, l'aspecte de la torre ha canviat, per tant, completament.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, perquè un dels aspectes que s'ha treballat és la neteja de 3 de les façanes del monument que han recuperat el color propi de la pedra amb què s'ha anat construint aquesta torre al llarg dels segles. Una neteja amb la qual ha sortit a la llum una arcada, probablement d'època medieval. L'actuació que s'ha executat en 7 mesos ha consistit en una intervenció exhaustiva per netejar i sanejar el monument i, a més, s'ha reforçat amb la substitució d'una 20ena de carreus. Cal recordar que l'obra es va prioritzar perquè l'any 2019 hi van haver alguns despreniments de pedres que van caure al carrer. L'arquitecte i director de l'obra, Joan Carles Gavaldà, ha dit que era un projecte complex perquè el monument aglutina diverses fases històriques d'època romana, medieval i contemporània, i un dels reptes era preservar l'aspecte original de la torre.
Un dels elements fonamentals és que se'ns noti poc que han passat per aquí. Això patrimonialment és molt important. Tenim una història que hem de respectar i, d'alguna manera, la vista en general ens passa molt bé per tot arreu, però quan t'hi fixes o quan t'expliquen podràs veure tots aquells detalls que han anat configurant l'evolució constructiva històrica de l'edifici.
El projecte també ha permès aprofundir en l'estudi arqueològic i històric del monument. L'obra ha tingut un cost d'uns 700.000 euros finançats per l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, i ara està previstes altres intervencions a l'interior de la torre i la millora d'altres elements exteriors.
I el Museu Apel·les Fenosa del Vendrell, al Baix Penedès, ha presentat avui la nova museografia de la Casa Museu de l'Escultor. Montse Gené Riba, en què consisteix?
Hola, bon dia. L'obra de l'escultor català establerta a París durant el segle XX s'ha disposat en les 3 sales amb la intenció que expressa l'alcalde Kenneth Martínez.
Hem d'anar derivant cap a, sobretot, la part d'explicar. I quan més, d'una manera més pedagògica, més didàctica, més adequada a les noves generacions i a les noves tecnologies, doncs millor, perquè l'explicació sigui satisfactòria, doncs ha d'anar adequada als temps.
La directora del museu, Nekane Aramburu, explica el que s'ha fet.
He establecido unas metodologías que he denominado de museografía orgánica, que es un tipo de museografía que respeta lo que hay, interviene de una manera mínima, pero planteando nuevas lecturas, estableciendo criterios de conservación preventiva para el futuro. Y en este caso ha sido, pues como también ha explicado Kenneth, extraer lo más relevante para generar nuevos discursos.
Ella considera l'escultor mort el 1988 com un avançat en qüestions com el canvi climàtic i per això s'han volgut agrupar les obres d'aquesta temàtica.
Una línia que esta es novedosa, que instala a Fenosa com un artista precursor del compromiso medioambiental. Y esto se ve en sus obras. Hacía esculturas sobre los vientos, hacía esculturas sobre el agua, los ríos, sobre las plantas, sobre los árboles, y eso se puede ver en una vitrina donde aparecen los diferentes grupos.
Aquest any se celebra el 125è aniversari del naixement d'Apel·les Fenosa.
Gràcies, Montse, i encara una cosa més abans d'arribar a l'actualitat esportiva, i és que la promotora del Parc Comercial i d'Oci de Torresalses, Promenade Lleida, ha decidit finalment retirar el recurs que va presentar el novembre passat a l'arxivament de la querella per suposada prevaricació contra l'exalcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i l'extinent i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. Segons ha explicat l'empresa, aquesta decisió obeeix a una voluntat, la de tornar a encarrilar les relacions amb l'Ajuntament de Lleida, mitjançant, han explicat, el diàleg institucional. D'aquesta manera, aquesta empresa, Promenade Lleida, tanca un litigi que, de fet, va emprendre per defensar els seus interessos davant de les traves de l'anterior equip del govern municipal de Lleida en aquest projecte projecte del Parc Comercial de Torresalses, segons afegeix textualment la promotora en un comunicat que ha fet públic avui mateix.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El director esportiu del Barça, Deco, va passar ahir al vespre pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va repassar tota l'actualitat esportiva de l'equip de futbol blaugrana.
Deco va admetre per un costat que encara no han començat a buscar el relleu a la banqueta de Xavi Hernández per la temporada que ve. El director esportiu, però, no ha tancat de tot la porta a la continuïtat de Xavi, tot i que considera que primer hauria de ser ell qui digués que vol seguir i després ja en parlarien. Sobre el futur tècnic, el director esportiu del Barça sí que va comentar que aquest hauria de respectar l'estil de joc que defensa de fa anys el Barça, un model de joc que Deco considera encara vigent i actual.
Jo crec que tiene que ser un entrenador que sea, que conozca y que conozca, no, pero que respete lo que es la idea del fútbol de Barça, o sea, la idea de tener un fútbol de calidad, de intentar jugar bien, de intentar hacer las cosas bien. Yo creo que es por ahí.
En clau de mercat, el director esportiu del Barça va reiterar que queda fora dels seus plans haver de fer una venda important d'algun jugador per tal de fer caixa.
La idea per a mi és que si me pudieras escoger es no vender a nadie. Y no, la idea no es vender a nadie, al revés. La idea es intentar reforzarse. No creo que es mucha cosa que necesitemos. Yo creo que si pudiéramos era mejorar la plantilla, no vender.
D'altra banda, el davanter polonès del Barça, Robert Lewandowski, en una entrevista que ha donat avui als mitjans del club, explica que el club blaugrana és feliç i que l'equip ara està en un bon moment.
Sí, estoy un año y medio en Barcelona y me siento muy buen, ganado y marcado muchos goles. Estoy muy, muy feliz, muy contento. Creo que ahora estamos en un momento donde podemos no solo ganar, pero también jugamos mejor.
I encara relacionat amb el primer equip masculí del Barça, l'àrbitre canari Hernández serà l'encarregat de xiular el partit Atlètic de Bilbao-Barça de la pròxima jornada de Lliga a primera, diumenge que ve, a les 9.
Alexia Putellas diu que ja li queda poc per tornar a jugar amb el Barça femení.
La capitana del Barça, de baixa per lesió els 3 darrers mesos, confirma que té bones sensacions, però tot i això, ahir no va jugar ni un minut a la final de la Lliga de les Nacions en què la selecció espanyola es va imposar a França.
Súper contenta, objetivo cumplido. Vamos a los juegos, campeonas, yo me siento bien, deseando jugar, ya queda poco, ahora vuelta con el club. Y nada, disfrutar jugando, que es lo que nos gusta a todos.
Alexia Putellas podria reaparèixer amb el Barça la setmana que ve, el dia 7, a l'anada de les semifinals de la Copa davant l'Atlètic Club de Bilbao.
En handbol, avui tenim dues cites destacades pels equips catalans, el Barça a la Champions i el Granollers a la Lliga Sobal.
Anem a pams a la Lliga de Campions. El Barça visita aquest vespre la pista del Magdeburg en la penúltima jornada de la fase de grups. Els blaugrana, que són líders i ja estan classificats pels quarts, necessiten només un punt per acabar primers de grup. Del Magdeburg, que és segon classificat i actual campió de la competició i del partit, n'ha parlat el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega.
Es el típico, los típicos partidos que todo el mundo quiere jugar, ¿no? De los mejorcitos. Vespre, Magdeburgo, Barça, Kielce, Kiel, son los partidos que se pueden catalogar como top, top, top a nivel europeo, y lógicamente este es uno de ellos, ¿no?
Aquest partit començarà a 8:45 del vespre, el podreu seguir en directe per Esport 3. Mentrestant, a la Lliga Sobal, el Freking Granollers rep aquest vespre a les 8 la de Mar de Lleó, en partit de la jornada número 20. Antonio Ramas, l'entrenador del Granollers.
I és un equip molt incòmode de defensar, és un equip amb molts jugadors molt directes, molt intensos, amb molt bon 1 contra 1, una defensa molt agressiva i que tenen un alt ritme de partit, i és d'aquests equips, doncs, que de ben segur ens posarà les coses molt difícils.
Els vallesans són tercers a la classificació i els llaonesos cinquens.
I avui també juguen els últims partits de la primera fase de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins.
El grup A, 8:45, el Barça jugarà a la pista del Liceu de la Corunya amb la primera plaça del grup ja assegurada, tot i que els gallecs ja no tenen opcions de disputar els quarts de final. El tècnic del Barça, Edu Castro, sempre considera complicada una pista com la del Liceu.
Ens esperem un rival molt fort, com sempre ha passat a la Corunya, i la veritat és que anem amb la idea de jugar molt concentrats per no patir.
El rival dels blaugrana als quarts serà o el Calafell o l'Sporting de Portugal. El Calafell, per passar de guanyar el Benfica aquest vespre, i esperar que l'Sporting de Portugal perdi a casa seva amb el Reus, que no s'hi juga res.
I acabarem amb un apunt de tennis.
Per explicar-vos que el tenista mataroní Albert Ramos es jugarà aquesta tarda l'accés als quarts de final del torneig a Santiago de Xile davant el mallorquí Jaume Munà.
No t'ho pots perdre.
Tu del Mercuri i jo de Mar, és per això que brilles tant.
És la veu de la cantant mallorquina Maria Hein, que és un altre dels noms destacats del cartell del Festival del Guitar BSN. Aquest vespre a les 9, concert a la Sala Apolo 2 de Barcelona per presentar Tot allò que no sap ningú, el seu segon treball després del disc de debut del 2021, Continent i contingut, ple de folk i pop. Aquell disc li va donar el títol d'artista revelació del moment, doncs ara torna amb noves sonoritats, més electròniques i contemporànies, acompanyades del senyor Chen, Ferran Palau i les col·laboracions de Rita Payés, Muixca i Soc un Bohemio.
I partim junts per no tornar.